Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 30 d'octubre del 2022, que sí, que són les 8, per si voleu comprovar els rellotges de casa i del cotxe. Hem entrat aquesta matinada en horari d'hivern i això vol dir que la ràdio hem dormit sortosament una hora més. El sol ha sortit ja fa 3/4 d'hora per Cadaqués. Lamentablement això té conseqüències, que és que el veureu caure abans de les 6 de la tarda al canal, altra punta del país. Un diumenge que notareu que ha refrescat ja, ha començat a fluixar la calor extemporània d'aquests dies i atraparem el temps clàssics de tardor, en principi entre dimarts i dimecres, entre Tots Sants i el Dia dels Difunts. De fet, si sou al Pirineu, especialment a Lleida, sapigueu que la nit de la Castanyada arribaran pluges, molt necessàries, per cert, en territori assedegat, però en tot cas seran només dilluns, dimarts, veurem. De seguida el Martí Oliveres ens ho explica. Tècnicament, com dèiem, ha entrat ja l'horari d'hivern. És aquell dia que vas una mica de tort mirant si els rellotges estan bé, si vas d'hora o tard als llocs, amb una certa desorientació, que és veritat que tenint en compte que és diumenge i pont, sempre té una mica menys d'efecte que si fos en un altre moment. Ens apropem ja a la Castanyada. Serà demà, festivitat de Halloween també, que colonitza tots els espais. Fins i tot un país tan allunyat del món occidental, en principi, tot i que, vaja, culturalment ja fa temps que ho és, com Corea del Sud. Aquesta nit passada han tingut precisament un accident desastrós en una festa de Halloween. Són encara xifres provisionals, però hi ha 151 morts entre els milers de joves que van voler sortir a celebrar la festa en un barri de bars i de discoteques de Seul i que es van trobar atrapats en una llau humana en una zona de carrers molt estrets. Un desastre que fa recordar que demà farà 10 anys de l'estampida mortal del Madrid Arena. Aquell accident en una discoteca on hi havia massa gent i massa poc control i que va acabar amb la vida de 5 nenes adolescents. Demà farà 10 anys. Era també la nit de Halloween, com el cas de Corea. De seguida en parlarem, però permeteu-me també, en un temps com aquest, on les notícies semblen pintar-se de fosc, un moment de llum. La setmana que ve, dimecres, després de la Castanyada, reincorpora oficialment en aquesta ràdio a RAC1 com a cap d'esports Joan Lluís García. El Juanlu, com li diem aquí, fins l'estiu va ser subdirector del món a RAC1 i és una de les persones més estimades de la ràdio. Sabeu que el 7 de juliol, farà pràcticament 4 mesos, va tenir un accident de matinada venint a la ràdio, aquí al carrer Calvet, baixant amb la moto, en què podria haver-hi deixat la vida, però no ho va fer. Es va trencar mig cos, totes les costelles, fractura la cadera, l'omoplat, va perdre la melsa, es va perforar el diafragma. Algunes infermeres li reconeixien temps després que amb aquell quadre la sorpresa és que seguís viu. Ahir, poques hores abans de reincorporar-se a la ràdio, 4 mesos després i amb plaques de ferro per tot arreu, però aquest aspecte immillorable que té, el Juan lo passava pels micròfons d'aquest programa, a dir coses com aquesta.
No és que hi cregui, però m'agrada creure com un àngel de la guarda, no? Que és les persones a qui t'has estimat i que ja no són entre nosaltres, no? Això sí que pensar que ma mare, no? O que mon pare o la meva àvia, no? Pues van tenir alguna cosa a veure, fot il·lusió. Per a més, així també el recordo, no? I això és fer il·lusió pensar que ha estat això.
O coses com aquesta altra.
Vaig despertar de l'operació, jo no vaig gosar, clar, jo em veia estirat en un llit, amb cables per tot arreu, fet caldo, em feia mal tot, i no va ser fins al cap de 24 hores que a la meva fisioterapeuta que li vaig preguntar, li vaig dir, Sílvia, jo com quedaré? I que em va mirar la cara i em va dir, com quedaràs? Tu quedaràs bé? I vaig preguntar, però jo podré fer esport? Podré aixecar el meu fill en braços? I em va dir, evidentment, a veure, no serà fàcil, no serà curt, però a llarg tu quedaràs bé.
Us recomano que recupereu l'energia i la vitalitat del Juanlu en una conversa que arrencava ahir a la cantonada on va tenir l'accident, aquí sota la ràdio, i que va acabar en un banc del Turó Parc, que, per cert, estava ple, no el banc, sinó el parc, de criatures corrent, disfressades de zombis, de vampirs, de pallassos diabòlics i d'esquelets. El Juanlu deia ahir que té ganes que arribi el 7 de juliol. Falta una mica encara, eh? Per fer una gran festa, sobretot. per celebrar la vida. I ho deia amb un entusiasme divertit, contagiós, que el defineix molt bé. I que expliquen perfectament que, en fi, que hi ha coses que són més importants a la vida del que a vegades ens pensem. I que, fins i tot, només brillen quan creiem que les estem a punt de perdre. Lliçó gran, la del Joan Lluís García. Us recomano la conversa també, i sobretot en dies com avui. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs de la tràgica allau humana que hi ha hagut a Seül, a Corea del Sud, en una festa de Halloween. Almenys 151 persones han mort, molt joves de 20 anys, i un centenar han quedat ferides. Va passar ahir a la nit en una zona de discoteques del barri d'Itaewon. Hi havia més de 100.000 persones concentrades.
Al Brasil, dia d'eleccions avui presidencials, amb repercussions a escala internacional. Avui s'enfronten en segona volta Luis Ignacio Lula da Silva, històric líder del partit dels treballadors, i l'ultradretà Jair Bolsonaro, actual president brasiler. A la primera volta, Lula da Silva va guanyar per un 48%, 5 punts més que el seu adversari. Veurem què és el que passa avui.
Barcelona i l'àrea metropolitana podrien aplicar les primeres restriccions d'aigua d'aquí un mes per la sequera, ho va anunciar ahir el director de l'ACA, Samuel Reyes, al Via Lliure. Les limitacions afectarien recs, fonts ornamentals i la neteja de carrers, a més de la indústria, l'agricultura i la ramaderia, però no hi hauria talls a les aixetes de casa.
Catalunya no ha posat ni una sola multa a comerços, restaurants o cinemes per l'incompliment de limitar 27 graus la temperatura dels aires acondicionats. Són dades del Departament d'Empresa que us avança RAC1, aquesta mesura estatal que es va implantar a l'agost per estalviar energia. El govern ha prioritzat, diu, informar les empreses abans que sancionar-les.
Siderland, el grup d'Albert Sort del món a RAC1, ha actuat aquesta nit a la gala de presentació dels 18 grups classificats pel Benidorm Fest i ha dut la cançó Només vull amor, la seva aposta de pop nocturn en català, per anar a Eurovisió.
Els esports, el Barça s'ha llevat líder de la Lliga després de guanyar in extremis el València amb un gol Salvador de Lewandowski al minut 93. Els blaugranes, que van desaprofitar diverses ocasions en l'ambient hostil de Mestalla, estan empatats provisionalment amb el Madrid, que rep aquesta tarda un Girona penúltim i amb moltes urgències per puntuar.
I pel que fa al temps, diumenge amb pocs canvis al cel, amb núvols baixos, boires, bandes de núvols prims que mantindran aquest cel enterbolit amb un sol més apagat, esmorteït, ambient més fresc, tant ara com al migdia, i aquesta baixada de temperatures es consolida a la setmana que ve.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, són 151 joves morts i més d'un centenar de ferits per una allau humana aquesta nit passada en una festa de Halloween al centre de Seül. Sonava al barri d'Itaewon, epicentre de l'oci nocturn a la capital de Corea del Sud, minuts abans que arrenqués l'estampida. Va passar ahir a quarts d'11 de la nit. Se celebrava la primera festa de Halloween sense restriccions per la pandèmia. S'hi van arribar a concentrar en zones que, a més a més, tenen carrerons molt estrets, més de 100.000 persones, tot plegat amb la macabra casualitat que demà farà 10 anys de la tragèdia del Madrid Arena, que va deixar 5 víctimes mortals llavors també per una allau en una festa de Halloween, en aquell cas en una discoteca, i que va comportar importants canvis en la llei de l'oci nocturn per castigar infraccions en matèria de seguretat i per impedir que se celebrin actes massius en espais que no tenen l'aforament per fer-ho. En aquest cas, però, era a l'exterior, era al carrer. Veurem què passa a Seül. De moment encara s'estan investigant les causes de la catàstrofe, però les primeres informacions apunten que una gran multitud de joves haurien quedat esclafats per una allau humana en un carreró estret i en pendent del barri. Segons els mitjans locals, la majoria de víctimes serien nois i noies d'uns 20 anys. L'aglomeració de gent s'hauria produït després que corregués, sembla, alguna informació apunta cap aquí, corregués un rumor en una zona que, en fi, que estava tan aglomerada. Hi havia un rumor que una superestrella havia entrat en un bar de la zona i això hauria provocat una caiguda col·lectiva dalt del carreró que va provocar, com dèiem, el carreró feia baixada, un enfonsament en cadena. Els primers vídeos que es van penjar a les xarxes socials després de l'estampida mostren desenes i desenes de professionals mèdics fent exercicis de reanimació al mig del carrer a les víctimes que, per falta d'aire, van patir una aturada cardíaca. Els bombers van poder salvar així una vintena de joves i centenars de ferits més es van traslladar a diversos punts d'hospitals de la ciutat. Fa uns minuts, el ministre de Seguretat i de l'Interior de Corea del Sud, Lee Sang-min, ha assegurat que la catàstrofe no s'hauria pogut evitar perquè ja hi havia a lloc un desplegament important de policia i de personal d'emergències. Segons explica, per cert, el diari El País, les autoritats van intentar resoldre aquesta aglomeració fent servir missatges d'emergència nacional a tots els mòbils que en aquell moment hi havia a la zona, demanant que abandonessin l'espai perquè s'havia produït un incident. Són dies de grans festes a tot arreu del món, en alguns casos sense massa control de l'aforament. Per tant, des d'aquí també el missatge de precaució de cara als pròxims dies, perquè hi haurà moltes festes de Halloween també a Catalunya, i per tant, en fi, el seny mai està de més. En aquest cas, dèiem, van fer arribar aquest missatge d'emergència. És una implantació, això de les alertes dels telèfons mòbils, que en alguns llocs com Corea del Sud, en països asiàtics, està molt normalitzat. Aquí a Catalunya, els mòbils també estan preparats per rebre'ls. L'alarma sonarà així. És el sistema S-Alert que impulsa el Ministeri d'Interior i que a Catalunya el gestiona el Departament de Protecció Civil. El funcionament és molt senzill. Quan hi ha alguna emergència que requereixi confinar-se o allunyar-se d'un determinat punt, des del 112 s'enviarà un senyal als repetidors de telefonia de la zona. Aquest senyal es tradueix en un missatge als mòbils amb el tipus d'alerta, per exemple, un incendi, un núvol tòxic, no arribarà per WhatsApp ni per SMS, arribarà per alerta al mòbil, en smartphones, i les instruccions a seguir. Des del Ministeri d'Interior ho explicava RAC1 el director general de Protecció Civil i Emergències, Leonardo Marcos.
Está previsto para emergencias de cierta gravedad. Son situaciones en las que es necesario que la población haga algo, desde quedarse en casa, por ejemplo, o no circular por determinadas vías, o no ir a ver el mar en caso de que haya una, qué sé yo, una galerna, una situación grave.
És el cas de riuades o inundacions com les que vam veure a Mataró mitjans de setembre. A Tarragona, de fet, hi ha programada una primera prova d'aquests missatges d'alerta dimecres a l'entorn del polígon sud, Joel Penya.
Els missatges d'aquest nou sistema, que no són SMS, arriben a la gran majoria de telèfons mòbils. Això sí, des del Ministeri d'Interior demanen que es tingui l'última actualització de software. Les alertes s'envien a través dels repetidors que hi hagi a la zona i arriben a tots els dispositius, catalans o estrangers, que hi hagi dins. Segons explica RAC1 Leonardo Marcos, això els serveix per delimitar el radi d'actuació.
No hay que descargarse ninguna aplicación, es totalmente anónimo. Desde el centro que se envía la alerta, imaginemos el 112 de Cataluña, lo que se seleccionan no son teléfonos, son celdas de telefonía. Todos los teléfonos que estén conectados a esas celdas reciben el mensaje.
A Catalunya, la primera prova del nou sistema estatal es farà dimecres a Tarragona, a 6:45 de la tarda. Tot i això, en cas de necessitat, el sistema ja es podria utilitzar.
Gràcies, Joel. El País Valencià, que per cert ja s'ha fet una primera prova aquest dijous passat. Avui en parlarem d'aquest nou sistema d'emergències amb el subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado. Un minut i mig, arriben a un quart de nou del matí. Parlàvem de fenòmens extrems, de temperatures anòmales, en fi, d'aquests missatges que arribaran, sobretot quan hi hagin fenòmens meteorològics extrems. Parlant-ne, l'Agència Catalana de l'Aigua avisa que d'aquí a un mes es poden començar a aplicar les primeres limitacions en l'ús d'aigua a Barcelona i en l'àmbit metropolità per aquesta sequera extensa que està allargant-se al país. El director de l'ACA, Samuel Reyes, va assegurar aquí al Via Lliure ahir que no hi haurà talls de subministrament en l'entorn metropolità de Barcelona, però que sí que molt probablement es prendran mesures.
No hi hauran talls d'aigua, en un principi a les aixetes no, els ciutadans segurament ni se n'adonaran. La neteja de carrers amb les mangueres doncs, haurà de ser dos dies per setmana, el rec dels jardins el mateix, els jardins privats passa el mateix, només dos dies per setmana i de nit, en un principi. No es poden utilitzar les fonts ornamentals, és a dir, s'haurien de buidar. La indústria, l'agricultura i la ramaderia també tenen limitacions.
Tot i això, l'ACA diu que el que més preocupa és el sector de la pagesia i com s'arribarà la campanya de rec de l'any que ve. Per això Reyes demanava fer-ne de l'aigua un ús absolutament responsable.
Al final, aquesta aigua que nosaltres a casa utilitzem per beure, per dutxar-nos, és un bé que necessites per una activitat econòmica i per moltes famílies que hi viuen, doncs, del sector primari i d'altres sectors econòmics. Per això és tan important fer un bon ús.
De fet, ara mateix, les dues dessalinitzadores que hi ha a Catalunya, Montse Martí, estan funcionant pràcticament al 100%, és un ritme al qual no havien arribat mai, sí que puntualment algunes d'elles havien arribat al màxim rendiment, però les dues a la vegada, encara mai.
Tot plegat després de saber que aquest octubre està a punt de convertir-se en el mes més càlid des que es tenen registres a Catalunya. L'octubre acostuma a ser també el mes més plujós de tots a les zones de costa, però aquest any només ha caigut entre un 5 i un 10% del que és habitual. Els experts insisteixen que fa temps que alerten de les conseqüències del canvi climàtic. El paleoclimatòleg Mariano Barrientos insistia al Via Lliure que és urgent reaccionar per evitar el col·lapse.
Ara que tenim aquests elements informatius, tenim la grandesa de poder decidir què fer amb aquest comportament natural, com adaptar-nos, com buscar estratègies d'adaptació o de resiliència. Tenim aquesta possibilitat de fer-ho en els propers anys. Ara, això sí, serà una feinada i tindrem unes generacions no frustrades, sinó centrades, focalitzades, en intentar sortir endavant el millor possible.
Barrientos assegura que si la situació no millora a finals de segle, les temperatures s'assemblaran a les de fa 3 milions d'anys, quan la Terra era pràcticament una sabana.
Aquesta sequera que es viu a Catalunya des de fa massa mesos, que es nota i molt als pantans, hi ha una de les imatges que han corregut en les últimes hores a través de grups de WhatsApp, a través de les xarxes, i que impressiona moltíssim aquests dies, és la del pantà de Sau. No només es pot arribar perfectament a peu fins al campanar perquè no hi ha aigua, sinó que es pot passejar tranquil·lament a peu per l'entorn d'aquell campanar, per una gran esplanada que rodeja el campanar. El pantà de Sau ara mateix és el 18% de la seva capacitat, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, i les roques que voregen el pantà es pot veure clarament la marca que havia arribat lluny d'on és ara. Pel que fa al conjunt de Catalunya, les reserves d'aigua als embassaments són del 36%, quan per l'època de l'any en què estem haurien de ser a l'entorn del 70%. No hi ajuden les altes temperatures que hi ha hagut en aquest mes d'octubre, deia el Martí Oliveres, que apuntava que serà el mes d'octubre més càlid des que es tenen registres, i coincidir amb aquesta situació d'altes temperatures, això s'ha traslladat també a les carreteres amb molt de moviment en aquest turisme intern del Pont de Tots Sants. Ahir es va tornar a col·lapsar en plena operació sortida, sobretot a la P7, on s'hi van registrar retencions amb cues quilomètriques a Maria Costa durant tot el matí per una sèrie d'accidents.
El que més en va provocar va ser a l'alçada de Maçanet de la Selva, Sant Celoni, en sentit nord. En aquest punt van arribar a haver-hi 16 quilòmetres de cua. El segon punt calent que hi va haver va ser el Papiol, en sentit sud, on es van registrar també 16 quilòmetres de retencions. Hi va haver 8 quilòmetres de cua a la Roca del Vallès en sentit nord i 7 quilòmetres en sentit sud, tant a Castellbisbal com a Gelida. Com va passar divendres, en la primera jornada de l'operació sortida, les cues es van acabar traslladant a les carreteres que van fins a la muntanya, com per exemple la C-16 a l'altura de Cercs i la C-17 a l'altura de Ripoll.
Tot plegat després que durant el matí d'ahir van sortir uns 200.000 cotxes de l'àrea metropolitana. En total, sumant-hi els que van marxar divendres, van tocar el 2.455.500 vehicles. És un 96% de la previsió que havia fet el Servei Català de Trànsit. Això es traduirà, per tant, amb compte amb una operació tornada de molta congestió a les carreteres, especialment dimarts. El Via Lliure de RAC1, director general de Trànsit, Ramon Lamiel, va admetre que a la xarxa viària hi ha punts febles on el problema és recurrent i en aquest tipus d'operacions se supera el límit de trànsit que permet circular amb normalitat.
Sempre es produeix congestió, que són aquella esquena que fa l'AP7 entre el Papiol i Martorell, i llavors aquella trena a la zona de Parets on s'ajunten la C30 i l'AP7, que en alguns moments s'arriba a 7.000 vehicles hora, quan a partir de 5.200 vehicles hora ja es produeixen caigudes de velocitat i congestions.
Per això demanava prudència a l'hora d'agafar el camí cap a casa, un cop acabi el port. A més, demà és possible que hi hagi pluges, per tant, demà passat, vull dir. Per tant, planificació, seny també a l'hora de la carretera, i també el que deia triar bé l'hora de la tornada i la ruta, consultant l'estat del trànsit a través de la seva web. Per cert que ahir, i no només a les carreteres, també va ser complicat viatjar en tren. Hi va haver-hi dos atropellaments que van provocar talls a les vies de Rodalia Renfe i dels ferrocarrils de la Generalitat.
El primer va ser els vols de 5:45 de la tarda entre Reus i Vilaseca. L'accident va afectar la línia R14 de Rodalies, que es va tallar en aquest tram durant 2 hores, i també la línia R15. El segon atropellament va passar a 10:45 i va afectar els ferrocarrils. En aquest cas, durant mitja hora, la via que uneix Barcelona i Valldoreix va quedar tallada i es van limitar els trens que circulaven entre Sant Cugat i Terrassa.
Ara passant 5 minuts d'un quart de 9 del matí i parlant de mobilitat, ara que us ho estem explicant, atenció, perquè els transportistes es plantegen tornar a convocar una vaga indefinida, com la que ja vam veure que va provocar molts problemes. És la resposta de les associacions de transportistes de tot l'Estat davant del que consideren un incompliment per part del govern espanyol dels acords als quals s'havia arribat amb el sector.
Es queixen que s'està incomplint el decret llei de mesures per la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies i que en molts casos continuen perdent diners mentre treballen. És una de les principals queixes que els va dur a la vaga al març d'aquest mateix any. Ara diverses associacions de camioners i transportistes, després de reunir-se ahir a Madrid, van anunciar que estudien convocar una nova aturada. Es preveu que el cap de setmana que ve es torni a trobar per ratificar la decisió i per posar data ja a la protesta. L'aturada del mes de març va acabar aixecant-se per la voluntat del govern espanyol de negociar i arribar a un acord.
Entre altres coses va aconseguir a través d'aquelles mesures per fer baixar el preu de la benzina en un moment que després de la guerra d'Ucraïna s'havia disparat. Parlant de mesures d'estalvi energètic que està aplicant i que ha anat anunciant el govern d'Espanya, n'hi va haver-hi una que es va fer molt popular i que se'n va parlar moltíssim a l'estiu, i que, atenció al que us podem explicar i avançar avui a RAC1. A Catalunya, de moment, no s'ha posat ni una sola multa per incomplir el famós límit de 27 graus als aires condicionats. La mesura entrava en vigor a mitjans d'agost, amb molta pompa i amb molt debat, i el Departament d'Empresa del Govern de Catalunya diu que en aquest temps s'han anat prioritzant l'acompanyament i la informació a les empreses. Les principals associacions de botiguers, de patronals i del sector de la restauració admeten també a RAC1 que és molt difícil controlar que es compleixi aquesta normativa.
Entre els que han de posar l'aire condicionat a com a mínim 27 graus hi ha botigues, supermercats, restaurants, cinemes i centres comercials. Admeten que és complicat vigilar que la normativa es compleixi i que han vist pocs inspectors. Un dels que n'ha parlat a RAC1 és el president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell.
És una inspecció que ha de fer la gent de Catalunya. Els inspectors que tenim no són insuficients, evidentment, per fer respectar aquestes mesures, a tots els establiments. No hi ha hagut masses inspeccions, però és cert que hem de complir.
El secretari general de la patronal SECOT, Oriol Alba, diu també a RAC1 que encara estan informant a les empreses.
Encara no hem rebut cap consulta, cap petició relacionada amb les possibles sancions per la limitació de temperatura. Sí que des de ja fa més d'un mes, quan es va anunciar la mesura, hem estat informant i orientant a moltes empreses. Més que problemes, el que diríem és que les empreses es queixen de que pateixen una constant aparició de nova normativa.
La mesura estarà en vigor un any, segons els càlculs del govern espanyol. Cada grau de canvi de temperatura suposa un estalvi del 7% del consum. No estan obligats a regular el termostat a 27 graus, ni hospitals, ni centres educatius, ni perruqueries, ni tampoc habitacions d'hotel que es consideren un espai privat. A les cases particulars tampoc no s'introdueix cap límit de temperatura.
Està bé plantejar-se quines mesures, després d'anunciar-se d'aquesta manera, tenen efectes reals, perquè una mesura coercitiva que no es pot controlar, la veritat és que té una resposta adequada precisament a aquesta falta de coerció. Bé, la crisi energètica, que ha estat una de les mesures de pressió de Rússia a Europa després de la invasió d'Ucraïna, que ha provocat bona part de les coses que us estem explicant, ho ha estat també la crisi alimentària amb el bloqueig dels ports ucraïnesos. Doncs bé, ahir el Kremlin va augmentar la tensió en aquest conflicte i va suspendre l'acord d'exportació de cereals que havia arribat amb Ucraïna el mes de juliol passat. És la resposta del Ministeri de Defensa rus a un suposat atac de l'exèrcit ucraïnès als vaixells de la flota russa que hi ha a la badia de Sebastopol, a la península de Crimea. La suspensió s'ha anunciat unilateralment i, de moment, és indefinida. Tot i així, Kiev ho nega, diu que no en són els responsables d'aquests atacs.
Des de Moscou diuen que l'atac s'hauria produït amb drons aeris i aquàtics i, tot i que hi treuen ferro, asseguren que s'haurien fet malbé alguns dels vaixells que s'havien de fer servir, precisament, per exportar aquest gra. Amb aquest anunci, el Kremlin compleix l'amenaça que va fer fa unes setmanes, quan assegurava que si tornaven a atacar Crimea es vetaria el transport de cereals. L'acord al qual van arribar el mes de juliol Rússia i Ucraïna, amb la mediació de Turquia i de l'ONU, és imprescindible per a l'abastiment mundial i per desencallar la sortida de milions de tones de gra. De fet, l'ONU ja s'ha posat en contacte amb les autoritats russes amb l'objectiu que s'ho repensin i que es pugui reprendre la iniciativa.
D'altra banda, Moscou que també ha acusat en les últimes hores el Regne Unit de les explosions que, recordareu, van malmetre el famós gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. En un comunicat, el Ministeri de Defensa rus diu que el dia 26 de setembre la Marina Britànica va preparar i executar un atac, anomenen terrorista, en referència a l'explosió que hi va haver en aquesta canonada. Pel seu costat, Occident no ha acusat Rússia de ser el responsable d'aquest accident i Dinamarca, Alemanya i Suècia estan investigant exactament què és el que va passar. Estan parlant en plana internacional i una de les qüestions que marquen l'agenda internacional d'aquest diumenge i que tindrà bona part de l'atenció dels mitjans internacionals fixat allà és el Brasil. Avui hi ha eleccions i avui es decideix si continua el país mirant a la dreta o a l'ultradreta, o s'alinea amb els països sud-americans que han girat cap a l'esquerra. Després d'una campanya electoral molt tensa, els electors han d'escollir entre el president actual, l'ultradretà Jair Bolsonaro, o l'anterior, l'exlíder sindicalista Luis Ignacio Lula da Silva. Dos models antagònics per dirigir una de les grans potències emergents del món. Tot i que Lula, en principi, parteix amb avantatge a les enquestes, el resultat ara mateix és incert. Corresponsal de RACU al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. 156 milions de brasilers i brasileres estan citats avui a les urnes per escollir en segona volta el president pels propers 4 anys. La campanya electoral ha estat marcada per la polarització, les fake news i el discurs de la por dels dos candidats amb el que podria passar si guanya el seu rival. Lula, que va ser el més votat a la primera volta i que és el favorit segons les enquestes, ha incidit en l'augment de la pobresa al país, la pèssima gestió de la pandèmia del govern Bolsonaro i l'alta inflació que ha restat poder adquisitiu a la majoria de la població. Per la seva part, Bolsonaro ha buscat recordar els casos de corrupció que hi va haver durant els 13 anys de govern del PT i ha ressaltat la recuperació econòmica del país els darrers mesos, amb creació de llocs de treball, deflació i caiguda del preu dels combustibles. Bolsonaro ha fet un ús descarat de la maquinària pública els darrers mesos, concedint beneficis fiscals i econòmics a diversos actors de la població, però tot i així ha estat incapaç de revertir els sondejos. Les dues últimes enquestes li donaven la victòria a Lula, una amb el 54% dels vots i l'altra amb el 52%. Els col·legis electorals obriran a les 12 del migdia, hora catalana, i tancaran a les 9 de la nit, hora catalana, i es preveu que cap a la mitjanit ja es conegui el guanyador de les eleccions.
Gràcies, Pau. 3 hores i mitja, per tant, perquè arrenqui les eleccions al Brasil després d'una campanya molt tensa i amb aquest frec a frec entre Lula da Silva i Bolsonaro. Saltem ara als Estats Units per explicar-vos que l'home que va saltar la casa de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units divendres, Nancy Pelosi, s'enfronta a un càrrec d'homicidi en grau de temptativa. A l'agressor, que per cert és un seguidor de Donald Trump amb tendències conspiranoiques, se'l va arrestar després d'atacar a cops de martell el marit de Pelosi. L'home, que té 82 anys, van haver-lo d'operar d'urgència per una fractura al crani. Els metges, però, asseguren o esperen que no tingui seqüeles. Pel que fa a l'atacant, està detingut i espera conèixer oficialment a les pròximes hores els càrrecs pels quals se l'acusa.
Se'l va arrestar per homicidi en grau de temptativa, assalt amb arma mortal, maltractament a persones grans, agressió, robatori i altres delictes. Mentrestant, la investigació policial continua en marxa. Ara ja se sap com Paul Pelosi va poder avisar els agents. Va trucar al telèfon d'emergències i va parlar en codi. Segons l'FBI, l'atac no va ser a l'atzar i també estan investigant els motius. Mentrestant, alguns mitjans han descobert que l'assaltant, David DePape, feia proclames a favor de Donald Trump a través de les xarxes socials i també feia referències antisemítiques i satàniques. De fet, el mateix Joe Biden ja va relacionar ahir l'atac amb els seguidors de l'expresident republicà.
Una agressió, un atac que va passar amb les eleccions de mig mandat, les anomenades midterms, a tocar i que els demòcrates van aprofitar per carregar contra el discurs populista de l'entorn de Donald Trump. L'expresident Barack Obama, que fins ara havia estat inèdita la campanya, va sortir per dir que s'ha de parar els peus als polítics que fan discursos que poden incitar la violència perquè són els que causen atacs com el que ha patit Paul Pelosi.
Quan no només estem en desacord amb la gent, sinó que comencem a demonitzar-la, es crea un clima perillós. Si els càrrecs electes no fan més per rebutjar aquest tipus de retòrica o, fins i tot, animen els seus seguidors a estar fora dels col·legis electorals amb armes, amb equipament tàctic, la gent pot acabar ferida.
Obama ho va dir en un acte a Georgia, un dels swing states que s'anomenen, que pot marcar, per tant, el resultat de les eleccions on el Senat americà està en joc. L'expresident farà, en principi, més aparicions durant la campanya perquè els demòcrates entenen que les de dimarts, dia 8 de novembre, són unes votacions clau enmig de la situació de polarització que es viu ara mateix als Estats Units. Per cert, qui ha votat per les eleccions de mig mandat és Joe Biden, l'actual president. Ho ha fet per avançar, aprofitant que està passant el cap de setmana a la ciutat on està registrat, que és Wilmington, a Delaware. I encara als Estats Units ha començat ja el degoteig de famosos i d'empreses que han decidit abandonar Twitter després de que Elon Musk comprés aquesta xarxa social. Per un costat, han abandonat Twitter General Motors, que és la competidora de Musk en el sector automobilístic, ha anunciat que deixarà de pagar per posar-hi publicitat. D'altra banda, productors com el de la sèrie This Is Us, Ken Olin, o guionistes com el d'Anatomia de Grey, Shonda Rhimes, actors com Alex Winter, també han dit que deixaran de fer servir Twitter. Mentrestant, Elon Musk ha fet befa del debat que ha generat sobre la gestió de continguts a la xarxa social en dues piulades surrealistes. Va dir que el pa acabat de fer i les pastes són algunes de les alegries de la vida. Després va especificar que ara a Twitter ja es pot dir que els carbohidrats són fantàstics i ho va acompanyar amb el hashtag llibertat d'expressió. Per d'aquests missatges estranyíssims, críptics, el magnat no ha dit res encara sobre com pensa controlar a partir d'ara els continguts que es pengen a Twitter, tot plegat mentre encara no se sap qui formarà el Consell de Moderació de Continguts que va anunciar. I atenció, aquesta notícia em sembla espectacular. O sigui, aquesta és la millor notícia del dia. Han descobert que un quadre del pintor neerlandès Piet Mondrian portava 75 anys, 75, exposat cap per avall. És un quadre que es diu New York City Eye, o primer, una obra que consisteix en una sèrie de cintes adhesives blaves, grogues i negres i vermelles posades en vertical i horitzontal que forma aquells quadres que caracteritzen a Mondrian. Ara la comissària de l'exposició on es pot veure aquest quadre, a Düsseldorf, Alemanya, ha descobert a través d'una fotografia del despatx de l'artista que Mondrian el tenia col·locat a l'inrevés de com està ara. Però això no és tot. El pintor va fer el quadre l'any 42. Tres anys després el van dur al MoMA de Nova York. Segons la comissària que ha descobert aquesta errada garrafal, en Meyer Boeser, ja el van mostrar al públic llavors, fa 70 anys, cap per avall.
Ja, mira, es passiert, es descargin.
No sé dir-vos com ha passat, probablement serà un misteri etern de la història. Sabem per fotografies que la primera vegada que aquesta obra d'art es va exposar al MoMA va ser l'any 1945 i ja estava cap per avall.
Va, és son auf dem Kopf.
Em recorda un gag, crec que era del tricicle, en una escena en què es veia que intentaven col·locar bé un quadre de pintura moderna i no acabaven de saber si cap amunt, cap avall, cap a la dreta i a l'esquerra, i acabaven fent-lo girar i que es posés com vulgués. Mondrian, que no va poder avisar que l'havien exposat a l'inrevés perquè va morir l'any 1944, un any abans que aquest quadre arribés al MoMA. Passant ara 3 minuts a 8:45 del matí, i atenció a aquest matí a la confessió que fa avui Narcís Serra al diari digital El Espanyol, qui va ser ministre de Defensa amb Felipe González, ara que estem celebrant, o que s'ha celebrat aquest cap de setmana els 40 anys de l'arribada al poder de Felipe González. Qui va ser ministre de Defensa, Narcís Serra, admet en aquesta entrevista que el CSIT, és a dir, l'antic CNI, el Servei Secret de l'Estat, van ajudar, efectivament, ho reconeix, el rei Joan Carles a amagar les seves infidelitats. És més, diu que ell mateix va autoritzar-ho, amb aquest argument.
Cuando se tienen responsabilidades altas hay muchas decisiones difíciles. Y en aquel momento, y sobre todo después del 23F, yo creía que había que ayudar a apuntalar totalmente la figura del rey.
Aquestes ajudes, diu, incluïen llogar xalets perquè el monarca es veiés amb les seves amants, diners públics, clar. Segons Serra, es tractava de deixar-lo fer en un entorn de control. L'exministre, que no se'n penedeix, diu, explica que darrere d'aquestes operacions hi havia el mateix director del CSIT, aleshores Emilio Alonso Manglano. Ara bé, diu que en cap moment Manglano va encobrir les presumptes corrupteles, no, això no, de Joan Carles.
Yo creo que el asunto grave es económico. Este tema no debió producirse, pero Los problemas del rey emérito se producen precisamente cuando Manglano ya no está. Bueno, incluso cuando Manglano ha fallecido.
Serra insisteix que s'ha de jutjar la figura de Joan Carles amb un balanç global tenint en compte el seu paper en el cop d'estat de Tejero i durant la transició, però vaja, algunes de les coses que s'expliquen aquí, vaja, més enllà de saber-se ja en els últims anys, les podeu veure totes recopilades en aquella sèrie documental que es deia Salvar el rei. El paper del CECID, llavors del CNI, en tapar la cara fosca de Joan Carles durant el seu mandat. Doncs bé, avui reconeixement explícit de Narcís Serra en aquesta entrevista al diari El Espanyol. 5 minuts per damunt de 8:45 del matí. Pel que fa a la política espanyola, absent d'aquest debat ara mateix, avui tot continua girant entorn al trencament de les negociacions entre PSOE i PP per renovar la cúpula dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, per tant, aquest bloqueig institucional que s'ha instaurat ara mateix en aquest àmbit. A Espanya és interessant molt llegir avui Carlos Cué i Elsa García de Blas al diari El País, que reconstrueixen com es va gestar la ruptura entre Sánchez i Feijóo aquest dijous. Els dos periodistes expliquen que dijous a primera hora del matí el PP ja traslladava a la Moncloa que tenien una pressió molt gran per tancar l'acord perquè dins les files no volien la reforma del delicte de sedició i que per tant es vinculés aquesta reforma amb la renovació de la cúpula dels jutges, però tot i així els dos negociadors del pacte, Esteban González Pons pel PP i Félix Bolaños per part del PSOE, acorden que a la tarda Sánchez i Feijóo es trucaran per tancar l'acord. A 6:45 de la tarda Pedro Sánchez, que en aquell moment està de viatge oficial a Sud-àfrica, truca a Feijóo des del cotxe presidencial i parla en una hora. Feijóo ja li diu a Sánchez d'arrencada que posposin o ajornin la firma de la renovació de l'òrgan dels jutges a la setmana següent, i després el líder del PP li diu que si no es compromet a no aprovar la rebaixa de penes de delicte de sedició no podrà firmar l'acord. Sánchez diu que es va quedar de pedra perquè no s'esperava aquesta condició, li va dir que no podia acceptar-ho perquè era un xantatge, que es barrejaven pomes i peres, que no es podia posar una condició per complir la Constitució. Tot i que la conversa es va anar complicant cada cop més, segons diuen els dos periodistes del País, Sánchez en cap moment pensava que saltaria tot pels aires i que quan penja va trucar Félix Bolaños dient que la cosa havia anat malament però que havien quedat per dimecres. Va pujar a l'avió i va tornar cap a Espanya i al cap de 2 hores el PP va emetre un comunicat on va donar per trencades les negociacions. Des de Moncloa es va quedar de pedra, no podien contactar amb Pedro Sánchez, que estava dalt de l'avió, i finalment van decidir tirar milles donant per morta la renovació del Consell General del Poder Judicial. Una altra informació rellevant sobre aquesta qüestió que avui recull la premsa, en aquest cas El Mundo, és que el mateix Felipe González li havia demanat diverses vegades a Núñez Feijóo que s'avingués a renovar el Consell General del Poder Judicial per no empitjorar la crisi institucional. Ho diu també Lucía Méndez, diu en aquest diari que l'expresident socialista i el líder del PP tenen bona relació i que fins i tot Feijóo havia reconegut que el 82 havia votat el PSOE. Doncs bé, precisament el protagonista hi va ser Felipe González, també Pedro Sánchez, que des de la commemoració dels 40 anys de l'ascens del PSOE al poder, que feien ahir un míting a Sevilla, van acusar públicament el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de vulnerar la Constitució. Diuen que la ruptura de les negociacions per renovar la cúpula dels jutges és un clar bloqueig i que els populars estan incomplint la llei. Això davant de 4.000 persones, allà hi era el corresponsal de RAC1, Jon Gràcia. Bon dia, Jon.
Bon dia. Va ser un acte commemoratiu dels 40 anys de la victòria socialista amb absències destacades, com la d'alguns barons o la del mateix Alfonso Guerra, vicepresident de Felipe González, la qual va ressaltar l'expresident espanyol en el seu discurs. Tant Sánchez com González van atacar el PP després d'una setmana marcada pel trencament de les negociacions per a la renovació del Consell General del Poder Judicial i van deixar clar que els populars no estan complint la Constitució i que s'apropen a l'extremisme.
Que des de partidos políticos se incumpla sin pudor alguno el cumplimiento con la Constitución es la derrota de la moderación, el triunfo del extremismo, porque lo que hace es deteriorar nuestra democracia y lo que decía Felipe, la convivencia.
Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla. Lo que no tiene derecho es a incumplirla.
Durant l'acte també es van parlar d'altres qüestions, com la inflació o la necessitat de que les grans empreses també posin de la seva part per a sortir d'aquesta crisi. Però va haver un tema, el de la sedició, que no es va tocar en cap moment ni per part de Sánchez ni de González.
No va sortir el tema de la sedició, sí que continua sent l'excusa que fa servir el PP per no haver acordat amb Sánchez la renovació de la cúpula dels jutges, ahir va tornar a dir-ho, que va acusar i retreu a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, que vulgui adaptar el Codi Penal al gust dels independentistes.
El orden constitucional no se protege a plazos o por partes. El orden constitucional no es compatible con aprobar una ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial y después pactar un código penal con aquellos que no están dispuestos a cumplir la ley.
5:45. Mentrestant, a Catalunya el debat és un altre. El debat és el dels pressupostos i el del nou govern d'Esquerra Republicana. Catalunya, el govern, assegura que sense Junts podran treballar amb més tranquil·litat. És el que almenys explica el conseller, el nou conseller de Territori, Juli Fernández, en una entrevista que podem llegir al Punt Avui. Diu que ara no hi ha soroll dins l'executiu i que, per tant, és més fàcil treballar.
Jo crec que el soroll no fa bé. El que és segur és que el govern soroll no n'hi haurà. I, per tant, si no hi ha soroll, és més fàcil fer bé que si n'hi ha. Per tant, nosaltres el que fem és respondre a una realitat que ens hem trobat, assumir la nostra responsabilitat de respondre a les necessitats de la gent.
Juli Fernández, que per cert va tornar a insistir que qui ha d'ajudar el govern a aprovar els pressupostos és Junts, que és qui els va fer. El president Pere Aragonès també confia que els partits que van fer aquests comptes acabaran aprovant-los. Després de reunir-se divendres amb Salvador Illa, ahir va dir que continua prioritzant Junts i en Comú Podem en aquesta negociació. Veurem aquesta setmana quina serà la posició de Junts i els comuns a la ronda de contactes que té previst fer el govern amb la majoria de grups parlamentaris per parlar dels comptes. Però d'entrada els dos partits tampoc s'hi estan posant de cara. A més, la CUP ja s'ha autodescartat per donar-los suport.
La ronda de contactes per buscar suports pels pressupostos la pilotaran els departaments d'Economia i de Presidència. Explicaran a Junts, el PSC, els comuns i la CUP les línies mestres dels comptes i temptejar també la seva disponibilitat. La seva intenció, però, segons Aragonès, és mantenir l'equilibri que va fer possible els comptes actuals.
Catalunya ha de tenir uns pressupostos, els ha de tenir el més aviat possible. Estem treballant en aquest sentit. En els darrers anys hem anat configurant unes majories per aprovar pressupostos que seria bo que es repetissin.
Els socialistes acusen Aragonès de no haver fet els deures i li demanen una negociació centrada en els números, sense condicionar-la a qüestions com la reforma del Poder Judicial o el delicte de sedició. Salvador Illa avisa al president que el PSC serà exigent a la ronda de contactes.
Serà una negociació per part nostra exigent. Exigent, eh? Per tant, en matèria pressupostària assistirem, si som convocats a aquesta reunió, que em va avançar ahir el president, que tenen intenció de celebrar la setmana vinent, i disposats a tenir una negociació pressupostària que, insisteixi, ho farem amb la màxima exigència possible, tocant de bosc a terra, però amb exigència. No?
Tot i ser prioritari, Junts i Comuns de moment no li garanteixen el suport. Jèssica Albiat, de fet, demana a Esquerra uns pressupostos diferents als que va deixar l'exconseller Jaume Giró.
Per cert, i encara en política catalana, i ara que fa 5 anys que Carles Puigdemont i alguns dels seus consellers del govern van decidir anar a l'exili, atenció al gest que va fer ahir un d'aquests exconsellers, com és Clara Ponsatí, l'eurodiputada de Junts, actual eurodiputada, qui va ser consellera d'Educació durant el referèndum del 17, va trepitjar el territori català oficial durant mitja hora. Un petit, deien, desafiament a la justícia espanyola. A Ponsatí recordem que el Tribunal Suprem la reclama per sedició.
Ponsatí va entrar uns metres a l'Empordà en una protesta fronterera al Coll de Banyuls, una zona de difícil accés. Entitats catalanistes de la Catalunya de Nord i feien un acte per denunciar la decisió de la prefectura dels Pirineus Orientals de negar-se a reobrir aquest pas fronterer que uneix el Rosselló i l'Alt Empordà. A la banda francesa sí que hi havia una dotació de la gendarmeria que vigilava l'acte amb normalitat. A la part catalana, en canvi, no hi havia ni Mossos d'Esquadra ni Guàrdia Civil.
Dos minuts per 9:45 del matí. Un apunt de successos que mirarem d'ampliar al llarg del matí. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home que han trobat aquesta matinada al carrer a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Han confirmat fonts de la policia a aquest programa. De moment s'estan investigant els fets. No hi ha hagut detencions, però, segons avança el diari El Nacional, podria ser un jove que ha mort a ganivetades arran d'una baralla per un robatori a la sortida d'una discoteca de Barcelona. Els fets haurien passat entre les 5 i 6:15 de la matinada i també hi hauria d'altres ferits. Per tant, insistim, els Mossos que investiguen la mort d'aquesta persona, d'aquest jove, que han trobat aquesta matinada a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Doncs estàvem parlant d'aquest cap de setmana, vaja, més que cap de setmana, aquest pont de Tots Sants i, en fi, la quantitat de gent que es desplaça a les carreteres, ja ho vam veure ahir, i en aquest cap de setmana llarg, o aquest pont de Castanyada, la calor ha reduït fins un 15% la collita de les castanyes que recullen a última hora. La temporada encara s'ha d'allargar 9 dies més, però les altes temperatures han fet caure al terra les castanyes més tardanes, fent, per tant, que aquestes no es puguin comercialitzar.
La previsió de calor va fer que els principals productors de castanyes del país, concentrats a Viladrau o al Montseny, s'afanyessin a collir les castanyes, però les que encara quedaven a l'arbre han caigut per si soles abans d'hora. El responsable del centre de manipulació de la castanya de Viladrau, Joaquim Soler, ja les dona per perdudes. Ho explicava RACO.
Que el castanyer, quan comença a patir, el primer que fa és deixar anar el fruit. Per tant, totes les castanyes que hi havia a dalt han caigut totes i, evidentment, s'han perdut. Les castanyes que havien perdut de pes, un 30 o un 35 de pes, l'han perdut. Vol dir que aquesta castanya no pesa, ja no té la mateixa qualitat, és una castanya buida, sense vida, estressada, de la calor, vull dir que ja es veu.
Els productors diuen que de moment han incrementat la venda de castanyes al que s'animin a menjar-ne. Malgrat anar amb màniga curta, la trobaran a un preu d'entre 11 i 12 euros.
I els altres protagonistes d'aquests dies de la castanyada són, evidentment, els panellets. El Gremi de Pastissers de Barcelona diu que el que estan fent és mans i mànigues per intentar que la inflació de les matèries primeres alimentàries, la crisi energètica, no repercuteixin en el preu final. Ara bé, ja calculen que, com a mínim, s'enfilarà un 3%.
Els pastissers han hagut de fer front a l'augment del preu dels ingredients, com, per exemple, els ous, la mantega o el sucre, i també el de la factura elèctrica. Admeten que amb la venda de panellets no fan l'agost i per això tenen més marge per no pujar els preus. Ho explica RAC1 el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Antoni Ballart.
La part elèctrica se'ns ha disparat brutalment. Jo mateix pagava 2.000 euros aproximadament i ara estic sobre els 4.500, 4.600 cada mes. Puguem dir, això és una normalitat. Farem mans i mànigues per que no tingui que repercutir amb el client perquè puguin celebrar-lo amb un preu ajustat, que ja és un preu elevat al panellet.
Segons el Gremi, aquests dies es vendran prop de 250.000 panellets a tot Catalunya, el que més, el de pinyons.
Doncs aquests efectes de la inflació que també es noten per Tots Sants a les floristeries, que estan preparant rams i corones pels cementiris, el Gremi admet que els preus també han pujat i lamenta que molts usuaris estan optant cada cop més per comprar flors artificials o de plàstic. Diuen que, tot i que són efectivament més barates i que duren més, generen més impacte al medi ambient, Sagiró.
El sector assegura que les matèries primeres han pujat de preu des de la flor fins a la ràfia i que això ha encarit els rams i les corones, tot i que estan intentant ajustar al màxim l'increment en flors de proximitat o bé de menys qualitat, però igual de vistoses, apunten que molts compradors estan optant per la flor artificial. Ho explica RAC1 el president del Gremi, Joan Guillén.
Ha hagut un repunt de la flor artificial o de plàstic. No crec que sigui l'evolució més adient, no?, de cara al futur, no? Si anem a buscar una línia de sostenibilitat, el que seria lògic és que aquest consum, com ha anat passant, hagués disminuït, no? Però sembla ser que un dels efectes de la crisi deu ser aquest, no? D'aquesta crisi que vivim ara, o d'aquesta por que vivim ara, és anar una miqueta una altra vegada a l'artificial. I això crec que és una tendència que no és positiva.
També assegura que aquest any, amb el pont pel mig, la compra de flors pel cementiri s'allargarà fins al cap de setmana que ve.
Gràcies, Cesc. Una previsió aquesta, la d'allargassar tot el que és l'entorn de Tots Sants, és molt semblant a la dels cementiris. Ja no parlen de dia de Tots Sants, sinó campanya de Tots Sants. Ho explica RAC1 el director general de Cementiris de Barcelona, Miquel Trepat.
Els nostres dispositius, la major atenció i la dedicació de recursos que fem per Tots Sants, la allarguem fins al dia 6, fins diumenge 6, no? Perquè entenem que és la campanya i on les famílies, bé, doncs, uns anticipen la visita, uns la fan el dia 1, uns la fan posteriorment.
Trepat diu que des de fa un parell d'anys les visites als cementiris han crescut per l'augment de morts per la pandèmia. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí i a vegades es diu això que després de Tots Sants ja pràcticament el Nadal és a tocar. No és estrany perquè al cap de 2-3 setmanes d'haver passat per Tots Sants comencen a encendre's els llums de Nadal i comencen a arribar les fires de Santa Llúcia. Doncs falta menys d'un mes ja perquè s'encenguin aquestes llums de Nadal. El concurs per posar-les a Badalona, atenció, ha quedat desert. hem de dir que ara moltíssima gent que ens esteu escoltant en els vostres municipis ja esteu veient com els estan col·locant els llums de Nadal, o alguns ja estan fins i tot posats. Doncs bé, la notícia ara mateix és un gerro d'aigua freda per al govern municipal, que precisament fa uns dies anunciava un augment del pressupost a Badalona per fer arribar l'enllumenat a tots els barris.
El concurs, a més, l'ha impugnat una empresa que considera que era impossible complir amb les dates fixades. El líder de l'oposició, Xavier García Albiol, explica a RAC1 que l'Ajuntament s'hi ha posat massa tard i lamenta que Badalona es pugui quedar sense llums.
El govern s'ha dormit, el govern no ha fet la feina com calia, i podem córrer el risc de quedar-nos sense llums aquest Nadal. Segur que no podrem engegar les llums a l'inici de la temporada de Nadal, com s'ha fet cada any, que era el 25 de novembre, com fan la resta de ciutats.
Tot i això, el govern municipal assegura que hi ha temps i que hi haurà llums de Nadal, ho ha dit també RAC1 l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro.
Hi haurà llum al Nadal a Badalona, com no pot ser d'una altra manera. Arribaran per primera vegada a tots els barris, i a més llum al Nadal que s'ha tingut mai. Hi ha qui està pensant més en potser eleccions, en calculadora electoral, i sembla que fins i tot té ganes que els badalonins i badalonines no tinguin un bon Nadal.
Ara s'ha ampliat el període per presentar-se al concurs i Guijarro preveu que els llums s'encenguin a principis de desembre, tal i com tenien pensat.
10 minuts i les 9 del matí, i mentrestant a Barcelona rescataran 6.000 llambordes i vies antigues de tramvia que s'han trobat sota l'asfalt de l'Eixample. S'han descobert durant les obres per construir la superilla en aquella zona i l'Ajuntament les vol recuperar per preservar la memòria. S'han trobat sobretot al carrer Girona i el de Consell de Cent. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, ha dit que davant la situació de manca de materials, doncs que reutilitzin precisament aquestes llambordes.
El segle XXI el que ens està demanant és recuperar i reprofitar un material que va servir en un moment a la ciutat, que no es va retirar, que va quedar enterrat, i que ara, en un context d'emergència climàtica, en un context d'inflació de preus, el que necessitem és veure si aquests materials també poden recollir les necessitats que tenim avui i reaprofitar-los.
Per tant, l'Ajuntament que vol incorporar-ho de manera que sigui accessible passar per damunt les llambordes i també les vies en aquesta zona de l'Eixample. En plana de successos, ha caigut a Catalunya un grup criminal serbi que estava en el punt de mira de l'Europol.
Hi ha 25 detinguts, 11 dels quals ja són a la presó. La banda conreava i traficava amb marihuana. S'han requisat 6 plantacions i 4.000 plantes. Tots els beneficis es blanquejaven a Sèrbia.
També en relació amb la marihuana, 4 empresonats asseguts a Calafell, al Baix Penedès, per tenir 2 plantacions.
Els Mossos han trobat a casa seva 180 quilos de cabdells preparats per envasar el buit. Se'ls acusa de pertànyer a un grup criminal, tràfic de drogues i frau elèctric. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
I han detingut infraganti un funcionari de la presó de Mas d'Enric al Catllà per intentar introduir-hi prop d'un quilo de xix.
A més de la droga, duia 4 mòbils i caixes de paper de fumar i haurà de fer front a un delicte contra la salut pública. De moment, ha quedat en llibertat amb càrrecs.
I els Mossos han detingut un home per pintar esvàstiques i textos a favor de la guerra a Ucraïna en diversos edificis emblemàtics de Barcelona.
Se l'acusa de fer grafitis amb la Z, que és el símbol de l'exèrcit rus, en llocs com la Catedral de Barcelona, el Palau de la Generalitat, l'Arcabisbat i la Casa de la Llotja de Mar. Es tracta d'un ucraïnès d'origen rus que, després de passar per la justícia, ja està lliure.
8 minuts i les 9 del matí, en plana cultural, i en aquest cas audiovisual, atenció, perquè la seqüela de la pel·lícula Avatar superarà les 3 hores de, déu-n'hi-do, de metratge.
Això sí que ho sé. Allà on siguem. Aquesta família és...
Segons diverses publicacions nord-americanes, podria arribar la pel·lícula, Avatar 2, per entendre'ns, als 190 minuts. S'estan començant a passar ja. La nova pel·lícula de James Cameron és, de fet, una de les estrenes més esperades de l'any. Arriba a sales a mitjans de desembre i aquí, com ho sentim, ho farà doblar del català. De fet, aquesta continuació s'ha fet esperar 13 anys de la primera, però li pronostiquen un futur realment prometedor. Alguns experts de cinema diuen que es convertirà en la pel·lícula que pot fer tornar definitivament el públic a la sala. Recordem que la primera part, estrenada el 2009, encara avui continua sent la pel·lícula que més diners ha recaptat de la història sense comptar la inflació. Per cert, i parlant de cinema, el Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei ha suspès la seva edició en línia quan ha detectat que s'estaven filtrant produccions a la xarxa, a internet. En un comunicat, l'organització del certamen ha explicat que no es podrà accedir a la plataforma Filmin per veure les pel·lícules i ha ofert la possibilitat de cancel·lar els abonaments en línia. El que sí que es mantindrà és el format presencial amb més d'un centenar de projeccions. Obrim plana musical perquè hi va haver-hi la presentació del Benidorm Fest, encara falten mesos, perquè es triï la cançó que representa Televisió Espanyola a Eurovisió, però ahir van passar-hi, en l'escenari, el Siderland. Ahir presentaven la seva candidatura en català cap a Eurovisió. Només vull amor. Tot esperant encara saber, perquè aquesta en principi no és la cançó, falta saber com sonarà el tema que han compost per la seva aventura eurovisiva. Només vull amor va ser la cançó que van escollir per ensenyar-se, per mostrar-se davant del públic eurovisiu. Ho van fer en aquesta gala organitzada per Televisió Espanyola amb els 18 grups que tocaran al Benidorm Fest, d'on sortirà el representant de la Televisió Pública Espanyola pel Festival de Cançó Europeu.
El grup català format per l'Uri Plana, l'Andreu Manyós i l'Albert Sort, que també és el coordinador del Món Arracu, va definir el seu estil abans d'actuar.
Definimos nuestro estilo como pop nocturno.
Tío, vamos a explicar lo que es el pop nocturno, ¿no? El pop nocturno es la música que se escucha de noche porque todo lo bueno y todo lo malo pasa de noche.
I el cantant Luri Plana va explicar que van escollir el Només vull amor perquè era una cançó casolana i tenia ganes de presentar-la a tot el món.
Hay sobre todo un dato curioso que nos hace bastante ilusión, que es que es una canción que hemos escrito y producido, toda la producción musical está hecha en el salón de nuestra casa y tenemos pues unas ganas locas de que salga desde el salón de nuestra casa al mundo.
El Benidorm Fest arrencarà amb les semifinals del 31 de gener i el 2 de febrer i acabarà amb la gran final el 4 de febrer. A part de Siderland, també hi participen tres catalans més, Alfred García, Sharon i Vico.
Vam gaudir molt veient i Albert Sort i companyia al Siderland a l'escenari del Benidorm Fest, sobretot quan va aparèixer Karina al final, cantant Les fletxes de l'amor. I Albert Sort, ja quan l'enganxem aquí per la ràdio, comentarem això. Seguint amb les palmes, unes abraçades a Karina, estupendo. Bueno, Albert Sort ha pensat a formar part de les icones musicals a Espanya. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, aquesta nit, només que estem a les fires de Sant Narcís de Girona, i arriba precisament allà un dels caps de cartell, com és també eurovisiu, Miqui Núñez. No m'ho esperava. L'actuació del de Terrassa és avui un dels plats forts del programa de concerts que es fan a la Copa, a Girona, en l'edició de festa que recupera la plena normalitat després de la pandèmia. Però el de Miqui Núñez no és l'únic concert avui a Girona, també hi actua el gran Xarim Araster. Tot és ple d'amor, tot és ple. El músic de Flix, que és un referent de l'escena independent i que actuarà la nit al Parc del Migdia juntament amb Big Black Rhino. Abans dels concerts, però, a la plaça del Vi s'acollirà una de les actuacions castelleres històriques.
Serà 11:15 i actuaran els Marrecs de Sal, que faran d'anfitrions al costat dels Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa. Aquests últims tenen la intenció de dur dos castells de nou a plaça i és que una de les actuacions que més agrada els de la camisa blava i han descarregat castells com el 3 de 10 amb Folre i Manilles o el Pilar de 8 també amb Folre i Manilles.
I lluny de Girona, Cesc Freixas presenta el seu últim disc a Barcelona. El cantautor que acaba de publicar, direm nosaltres, en què posa música als poemes de Roca Sagrán, aquesta tarda Cesc Freixas, que fa el primer concert del nou disc al Centre Artesà Tradicionarios, i dalt de l'escenari estarà acompanyat pel mateix Roca Sagrán.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció, és un impuls, és tornar a tenir oportunitats, perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 50 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% fins al 2 de novembre. Descompte en cupó bescanviable a Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Rodko, Pollock, de Kooning, Tàpies, Millares, Chillida. Els millors artistes abstractes nacionals i internacionals a la nova exposició de la Pedrera, Els Camins de l'Abstracció. Una proposta única amb obres mai vistes a Barcelona i que estan al teu abast fins al 15 de gener. Més informació i entrades a lapedrera.com.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també ganàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
La demana Rafinha, Rafinha a la frontal. Rafinha penja la pilota per Lewandowski, la rematada. Gol! Gol important,
al minut 93, Robert Lewandowski traient del naufragi el Barça al camp del València, perquè era un partit que els blaugranes semblava que tenien dominat, que es va anar empastifant a mida cap a...